La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
El deu bon a la ràdio és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real, passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Vila-real, que gràcies a Javi Mata m'ho està sempre informats amb un xoc que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció. Fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. Matí a la nit, sempre amb tu, compartint històries, una gran veritat. La ràdio ens uneix, som un sol cor, Vila-real sempre en cada missió. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió.
Molt bon dia a les 12:04 i avui és 14 de febrer. El món tot, s'ompli de cors, de bombons i de parelles que demostren el seu amor sense ninguna vergonya. Els restaurants es converteixen en nius d'amor i fins i tot el supermercat sembla això, una tampa mortal, que hi ha cors fins i tot als iogurts. Però què passa amb nosaltres, amb els solters? No es mereixem també una festa amb cara i ulls? Propòsit instaurar oficialment Sant Solterí, el dia dels que no tenim parella i estem farts de que ens pregunten i tu encara sense nòvio, sense nòvia? És hora de deixar enrere la llàstima i celebrar el nostre estat civil amb molt d'orgull. Per què se celebra Sant Solterí? Perquè podem fer el que mos dona la gana. No cal discutir sobre a on anar a sopar ni compartir les creguilles fregides. Tot per a un mateix. Perquè no hem de suportar drames sentimentals. Res de discussions sobre qui ha deixat les coses pel mig o perquè no contestes els missatges en 0,3 segons. O no, a què vos sona, eh? Perquè tenim diners per a nosaltres. Els regals de Sant Valentí poden ser cars I clar, nosaltres es podem gastar aquests diners en algunes coses que ens agraden. Com celebrar Sant Solteri? Pues anem a fer una marató de pel·lícules no romàntiques. Res de comèdies ensucrades. Només acció, terror o ciència-ficció. Anirem a sopar amb nosaltres, solters i altres solters. I anem a fer una competició de qui ha rebut més preguntes incòmodes per part de la família. Allò de ja tens parella i tu no penses refer la teua vida? Pues no. Com us hem de dir? No. Seguim com celebrar-lo, eh? Comprar-nos un regal espectacular perquè ningú ens coneix millor que nosaltres mateixa i no posar cara de que bonic quan no t'ha agradat gens. I també, per què no, anar a ballar sense haver de donar explicacions a ningú. I el més important és recordar que estar solter no és una maledicció, sinó una oportunitat per a gaudir de la vida sense compromisos innecessaris. Així que alcem la copa i brindem per Sant Solterí, el patró de la llibertat. Però ojo, no sóc anti Sant Valentí, però és que esteu enamorats. Feliç Sant Valentí a tots els que esteu, ja dit, enamorats. Que l'amor i l'alegria vos acompanyi avui i sempre. Gaudiu d'este dia que és molt especial. Des d'ací, des de la ràdio, es dediquem aquesta cançó a tots vosaltres que esteu enamorats.
Us volem donem el nostre afecte i amistat a cada paraula, a cada veritat. Sou la nostra família, la nostra raó d'estar. I aquesta ràdio sempre intenta donar-vos un moment de felicitat. La música i les vostres històries ens unissen. No hi ha distàncies a través de les ones. Arriben les esperances, tant se valoren i el dia. La nostra veu és vostra, amb tota alegria. A tots vosaltres, vos volem, donem el nostre afecte i amistat. A cada paraula, a cada veritat. Sou la nostra família, la nostra raó d'estar. I aquesta ràdio sempre intentem donar-vos un moment de felicitat. Encara que el temps passa, aquesta connexió serà una flama que mai no s'apagarà. Gràcies per estar ahí, per voler-nos escoltar. Junts som una ànima que no deixa de brillar. A tots vosaltres, vos volem, donem el nostre afecte i amistat. A cada paraula, a cada veritat. Sou la nostra família, la nostra raó d'estar. I aquesta ràdio sempre intentem donar-vos un moment de felicitat. Des de Ràdio Vila Real desitjar-vos que aquest dia més el mar en qui, si meu teniu, trobeu l'amor que us faci feliç i que el vostre conte d'amor acabe com tots, que vau ser feliços i menjant perdius. Des de Ràdio Vila Real desitjar-vos que aquest dia de Sant Valentí, si no teniu, trobeu l'amor que us faci feliç i que el vostre conte d'amor acabe com tots, que vol ser feliços i menjant perdius. Vosaltres volem donar la nostra afecte i amistat a través de les zones. Arriba.
les esperances van s'avaloren i el dia la nostra veu és vostra amb tota alegria de felicitat.
I si voleu ja sabeu, perquè ja ha rebut algun missatge i vos agrada el joc este. Pues bueno, vos demano això, missatges de Sant Valentí, anècdotes que vos han passat i nosaltres durant el programa anirem llegint-los. I ara sí, una pausa de publicitat i el primer convidat.
Estás a la 92.2 FM.
Este San Valentín deja los corazones para Instagram y ven con tu pareja a McDonald's del 7 al 16 de febrero. Pedid un McMenú cada uno y haceros una foto en nuestro fotocall del amor y os regalamos un McFlurry para compartir. Hemos puesto el mood romántico. Tú solo trae a quien más quieras y ganas de McMenú. Celebra el amor en McDonald's.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
En la Forza de Grúas Tomás, Nice, Elevat. El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
La setzena edició de la Volta a peu pel Terme arriba a Villarreal amb una ruta pels molins organitzada per Fundació Caixa Rural i el Centre Excursionista. Disfrutarem d'un matí de diversió, esport, convivència i gastronomia. T'esperem el diumenge 2 de març a les 7:45 del matí a la plaça de la Vila. Més informació en fundaciocaixarural.org. No és precisa inscripció.
Les 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Hola, em diuen Marina i el meu company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori Mestre Goteris.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Goteris.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Amants del teatre,
Aquest missatge és per a vosaltres. Arriba la nova temporada de teatre a l'Auditori Municipal de Vila-real. De març a juny, gaudís de 5 obres amb el millor talent damunt de l'escenari. I atenció, l'abonament per a tota la temporada només costa 60 euros. Un preu espectacular per viure el teatre com mai. Si preferís les entrades individuals, les tens entre 12 i 18 euros per funció. Recorda, tots els espectacles són els dissabtes a les 7:30. Aconseguís el teu abonament ara i assegura't el millor seient. Venda disponible a l'Auditori o a entrades.vilareal.es. Teatre en estat pur. Vine i viu la emoció a Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Susana, ¿cómo estás? ¿Estás enamorada? Hoy es el día del amor, ¿lo sabes, no?
Sí.
Bueno, aprovecho. Cariño, te quiero mucho. Es que si no, después se me olvida en casa y la molga.
Y
ya no dine, ya.
¿Qué estem escoltant?
Estem escoltant la cançó Mister of, El misterio del amor, una cançó de Suhan Stevens, que va ser la banda sonora de la película Llámame por mi nombre, que farà uns quants anys va estar nominada a l'Oscar. I esta cançó, diguem, explora la profunditat i la complexitat que hi ha en l'amor i la pèrdua del mateix, no? La melodia està suave i aixina instrumental, molt delicada. Acompanya una lletra que pareix a parlar-te directament des del cor i que algú dels nostres oients hauran experimentat un amor aixina de profund i de transformador. A mí la verdad que me agrada.
O sea, hoy anem a hablar del amor y cómo te transforma.
Claro, cómo te nos transforma. Y la verdad que desde el origen de la humanidad, el amor es un sentiment tan complex que han intentat donar-li explicació psicòlegs i altres ciències paranormals i de tot, i la veritat que no saben com catalogar-lo ni com agarrar-lo ni tal. O sea, és un... Així com li busquen paraules i solucions a tot, això a dia d'avui encara sigui sent un misteri.
Dona compte que quan veus algú molt feliç o molt feliça, dius esta està enamorada.
Però per què les persones, Susana, actuen com actuem quan estem enamorats? ¿Es per amor pel que es comporten de una certa manera? Hi ha tipus d'amors diferents, tu saps això, no, Susana? Com també saber si estimem realment o si estem realment enamorats, que no ho sabem, a vegades és una altra paraula la que és encoñamiento, se diu.
Sí, quan ten capritxes, no? És a dir, en este cas, també jo penso que va en l'edat.
També, Sí, perquè a vegades volem diferent a les diferents persones, també, sí. Segons qui és, els volem d'una manera, tenim un sentiment d'una manera. I és que des de fa molt de temps s'ha intentat, pues, això, donar-li una definició més que senzilla de lo que és l'amor. I més enllà, ens preguntem a qualsevol persona que tinguem al nostre entorn, diu, tu què creus que és l'amor? I cada un no sap, la veritat que no, ningú sap com explicar-lo, perquè cada un expressa conforme ho sent.
I cada un viu d'una manera, eh?
Claro, n'hi ha que és molt apassionat, n'hi ha que és molt gelat, n'hi ha que és molt... I per això avui vull aprofitar la... ja que parlem una miqueta de la ciència, el psicòleg, i en este cas anem a parlar de Robert Jeffrey Sternberg, que, dit així d'aquesta manera, dirà, qui collons és este home? No? Pues este home és un nord-americà que avui en dia és el que té un estudi sobre psicologia respecte a lo que és tot lo relacionat en l'amor. Este home, per cert, és un dels professors de la Universitat de Yale, que és una de les més prestigioses que hi ha als Estats Units, i les seues principals investigacions sempre han estat relacionats amb la intel·ligència, amb la creativitat, sobretot en l'amor, l'odi i la sabidoria de les persones. Avui, Susana, Dia de l'Amor per excel·lència, anem a parlar de les diferents formes que hi ha al món de voler. Molts se pensaran que això és immenso, no? Pues què va, este home ho reduís a 7 tipus d'amor. Però ho reduís també d'alguna manera. Ell, perquè la gent ho comprenga, n'hi ha tres coses en l'amor: la intimitat, la passió i el compromís. ¿Vale? Ell definís l'amor...
Això és com el secret de la Santíssima Trinitat.
Correcte. Entonces, si se conjuga intimitat i passió, pues té una definició en l'amor. Si se desglosa passió en compromís, és una altra manera d'amor. I entre les combinacions n'hi ha hasta 7 combinacions que este doctor dona a entendre la forma de catalogar els diferents tipus d'amor que ell diu que reconeix que hi ha al món. I que avui anem a desglossar un per un, i que potser molta gent no sabe, se pot catalogar. No,
anem no, és que això és que el que ens farà és recapacitar per a veure en quin marc estem.
Claro, perquè moltes persones, pues jo estic molt... Pues a millor escoltant les pautes que pues marca este doctor Robert Sternberg, pues se queda una miqueta pues no és el que me pensava jo que... A veure si... Espero no provocar cap tipus de divorci avui, eh? Algú se porta algun
desengany o algo. Al final, els mitjans de comunicació estan per ajudar-nos a reflexionar.
Correcte.
I, per exemple, un dia com avui, que és el dia de Sant Valentín, reflexionem quin tipus d'amor tenim nosaltres o sentim nosaltres.
Pues així que animem els nostres oients a que ens escolten i a veure si saben diluir quin és l'amor en el qual se troben ara mateixa. I és que l'enamorament és una fase que comença quan comencen a conèixer algú que ens agrada. A més, és un sentiment molt intens que afecta fins i tot a la manera que percebem la realitat. Vamos, que això que està a mitja part de l'au... ja que el nostre cervell està inundat de substàncies químiques...
Total.
...que fan que preguntem decisions, que prenguem decisions, perdona, de manera diferent de com hi havíem fet habitualment, o sigui, perdem l'oresmus. I que les nostres prioritats se reorganitzen o que venguen les relacions de, o que visquem les relacions d'una altra manera. Tot això, però és temporal, este trànsit, tot n'hi ha que dir-lo. Quan es passa i aquesta perspectiva de veure la relació roman, aleshores ja podem parlar d'amor. En contrast, l'amor és més estable i duradero. No depèn exclusivament d'emocions intenses, sinó que se basa en una combinació d'elements que ara intentarem d'explicar, que és el que t'ha dit al principi. Sternberg, este psicòleg, va desenvolupar la seva teoria triangular de l'amor, basant-se en tres components essencials. Primerament, com t'havia dit antes, la intimitat, la qual la descriu com la connexió emocional, la confiança i la proximitat en l'altra persona. Segueix en la paraula, en la passió, on se destaca aquesta atracció física quan tu veus alguna...
Que físicament complis els paràmetres de bellesa per a tu.
I se desig sexual, i sa excitació emocional. I per últim, el compromís, que no és que n'hi hagi que votar a un partit polític, sinó el compromís que n'hi ha entre dues persones quan se coneixen. i no és una altra que la decisió de mantenir aquesta relació a llarg termini. I segons esta teoria, Susana, i depèn de la combinació d'aquests tres elements, com t'havia comentat ja, s'arriba a la conclusió de que se poden identificar hasta 7 tipus d'amor.
I anem a...
anem a desglossar-lo, com que presteu atenció.
Comencem pel primer.
Agarren
notes.
Això. El primer amor que apareix en este estudi és l'encapritxament, vamos, l'encoñamiento, o com vulguis dir-lo, en què s'experimenten unes altes dosis de passió, però no hi ha intimitat ni compromís. O sigui, simplement és una atracció i avant.
Això m'agrada i per mi.
Sí. Es tracta d'una relació molt superficial, un romanç en el qual no és molt duradero i que pot ser, hi ha molt de desig de mantenir relacions eròtiques, vamos, per no dir una altra cosa, però la confiança i el compromís són insuficients o inexistents. Es dona quan se coneix algú i ens tracta per, vamos, que mos entra per els ulls.
Total,
no?
Total.
És a dir, allò que s'anomena amor a primera vista. Si seguisses coneixent a la persona, es podria arribar a tenir intimitat o compromís, evolucionant cap a un altre tipus d'amor. Depèn de la durada de l'enamorament, esta fase es pot entendre més o menys en el temps. En algunes persones, l'encapritxament desapareix a les poques setmanes, mentre que altres pot durar mesos, inclús n'hi ha que li dura horetes. Se m'ha caigut un mito, no?
Jo crec que l'encapritxament te dura més si se resistís.
Sí, segurament sempre t'hi se...
Entonces, en esa primera fase...
Sí, sí. I és que especialment si la relació no avança cap a una connexió més profunda, tot això tarda... la intensitat inicial tendeix a disminuir,
clar,
donant pas a la necessitat de construir altres aspectes de la relació perquè esta prosperi.
Clar.
Segons este doctor, en la seva experiència amb pacients, hi ha vist que l'encapritxament sol passar en moments de vulnerabilitat emocional o quan estem buscant omplir un buit.
Sí, ja. Com quan vas i dius, tinc una depressió, me compro un bolso, que sí. Clar, al final és un encapritxament.
Sí, com un dia com avui, que celebren l'amor, hi ha moltes persones que estan desitjant trobar a la persona de la seva vida, i avui és que tots fiquen un plus d'atenció, no? Estan tots en els faros ficats, és com el Mercadona i la pinya.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Però avui són 24 pues, hores.
Sí, sí, especialment divendres i de nit. No?
Molt bé. Pues, per a ficar un exemple, una pacient diu que li va comentar com se sentia completament atreta per algú que va conèixer en un esdeveniment, descrivint una connexió instantània però superficial. Tot i que inicialment semblava intens, ràpidament es va adonar que no hi havia una base emocional sòlida per a mantenir una relació.
Clar, clar.
I ara apareix en el segon lloc,
sí, el número dos.
En el número dos, la passió,
passió
i la intimitat, que és la suma de dos paraules de les tres que hem anomenat al principi. I és que, Susana, l'amor romàntic és un dels tipus d'amor per excel·lència que han inspirat moltes novel·les i pel·lícules com ara, per exemple, La Sirenita o Titanic, que per cert, esta pel·lícula mai l'ha aconseguit a veure sencera.
Jo tampoc, jo m'adorgue.
Té que ser un truño tremendo, però total. Bueno... les persones involucrades senten molta passió, és a dir, moltes atraccions físiques i excitació. A més, senten, pues, això, proximitat. Si continuen treballant, l'enllaç pot aparèixer el compromís. L'amor romàntic és una navalla, pues, de doble fil, ja que pot fer que fent coses que de no sentir este amor no faríem.
Clar.
Seguint l'exemple de La Sirenita, la protagonista sacrifica, se me traba la llengua avui, sacrifica la veu per un amor en què no sabia si existiria al final un compromís. I així és on impossible entrar en el joc. De vegades, les circumstàncies externes...
És un amor impossible en què els agrada el drama. Sí. I aquest amor impossible, que tu sacrifiques tot... I... Ja. És que això depèn de l'edat,
Tu menys que veus folletins estos de televisió, que els amores impossibles donen 1.432 capítols.
Sí, 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 sí.
I és que les circumstàncies externes, com la distància, les barreres socials o les diferències irreconciliables, impedeixen que aquest tipus d'amor evolucione. Tot i la intensitat dels sentiments, el compromís no arriba a consolidar-se, convertint la història en un amor idealitzat, però inabastable. Un exemple clar és Titanic, on Jack i Rosie viuen un amor apassionat, però les circumstàncies fan que mai no puguen construir un futur junts. I també l'exemple que mos conta és que Marcos i Anna van començar la seva relació amb sopars romàntics i viatges inolvidables. Tot i que sentien una gran passió, encara no havien decidit si volien un futur junts.
Clar, i això és la segona fase.
La segona fase. I ara anem a la tercera, que és l'amor buit.
Oh!
I és que, com el nom mateix diu, quan menys queda el compromís. L'amor vacío és...
Quan només queda el compromís.
Compromís. I és que un compromís marcat per la passió i la intimitat estan absents, o sigui, que no hi ha ni sexo ni, vamos, nada. Això és típic en relacions de molts anys o relacions interessades. La confiança es va perdre o mai ha existit, així com les relacions sexuals, encara que el compromís preval. Els motius per als quals el compromís continua poden ser diversos. El meu dubte, Susana, és este un dels pitjors tipus d'amor? Tu consideres que és un dels pitjors tipus d'amor? Pues no ho sabem, la veritat. L'exemple que mos dona és que després de 20 anys de matrimoni, Pedro i Carmen mantenen la seva relació per als seus fills, encara que poques vegades es comuniquen, i fa anys que van deixar de ser afectuosos uns a altres. O sigui, ¿cómo estás, cariño? ¿Cómo tal? Pues al final, ahí tienes la sopa. Me voy al
Carrefour. Sí, pues yo crec que sí que ho podem veure al nostre voltant. És a dir, a mi no em pareix raro, això.
Jo te diria que... Jo perquè tinc una edat ja... Tinc 20 anys, tu ja ho saps, no? Però la realitat és que el DNI marca més. Jo crec que els nostres pares... que estàvem somesos a una política en aquella època molt catòlica implantada, no? Pues han fet esta... Jo crec que molts catalogaríem...
Entren en ese patró.
Sí, jo crec que sí, Perquè avui en dia, vamos, per no res se divorcien. O sigui que possiblement en este patró la gent major se puga sentir identificada.
Sí.
Anem a per el quart lloc, que és l'amor fatu, o passió i compromís sense connexió emocional. Aquí predominen la passió i el compromís. La intimitat no existeix. És habitual aquells tipus de relacions en què la parella vol estar juntes o junts, però no comparteixen valors, i això fa que es distancien, malgrat que la passió i el compromís segueixen estant allí. En comú, aquest tipus de relació existeix en romandre unitat, però té el perill que s'acabe convertint en una relació tòxica.
Este me cuadra menos, yo la vist menos, la vist, però me cuadra menos,
Sí, no, això... I l'exemple que mos dona és que Andrea i Pepe es van casar després de 6 mesos de relació intensa, vamos, que estaven ahí com els conills tot el dia. perdón por los conejos. Però aviat es van abandonar perquè que no compartien les mateixes metes ni valors. I ja estem, pues això, en el puesto número 5, Susana, que és l'amor sociable.
Ui.
I tu diràs, què és això de l'amor sociable? Pues lo que és lo mismo, la intimitat i el compromís, però sense passió. L'amor sociable existeix intimitat i compromís, però no passió. Pareix un altre tipus d'amor. Este tipus també té una relació de molt llarga duració. La parella ha perdut el desig, però sin embargo, altres factors com els fills, la convivència o la història de la parella fan que estos permanezquen units. Aunque parega sonar a un amor buit, este tipus de relació és satisfactori per a moltes parelles. I l'exemple que ens dona és que Sara i Jorge porten anys junts. Encara ja no senten la mateixa passió, disfruten d'una profunditat d'amistat i confiança mútua que les dona aquesta estabilitat que a lo millor...
A mi me ve al cap la cançó de Rocío Jurado, Se nos acabó el amor de tanto usarlo,
Pues sí, a lo millor...
En este quinta, el amor sociable.
Sí, sí, a lo millor és el que se li acoplaria molt bé. Bueno, pues anem avançant, ja mos queden dos, ja van, eh? I és l'amor consumat. I l'amor consumat, com ha dit, és el que facis i en el que es mateix, és la mateixa relació ideal. Així este el diu que l'amor consumat és la relació ideal. I és que l'amor consumat, parlem d'un tipus d'amor més complet. Hi ha passió, hi ha intimitat i compromís. És a dir, els tres elements de la teoria de Sternberg. Seria, pues això, l'amor ideal, el més saludable. De fet, també s'anomena l'amor maduro o amor madur. Això no obstant, és important assenyalar que cal treballar els tres elements per aconseguir aquest tipus d'amor, vamos, l'equilibri. N'hi ha que haver sexo, amor, gustos no, compartidos...
Se té que tindre l'equilibri perquè aquestes tres potes no te fallen.
Correcte.
Però jo... se podrien comptar, eh?
I l'exemple que ens dona és que Lucía i Miguel combinen passió, intimitat i compromís. Fa 5 anys que estan junts, enfronten reptes com a equip i creixen tant personalment com emocionalment.
5 anys junts, Luis.
Pues jo, mira, 5.
No, 5.
Cariño, acabo de descobrir...
25 anys.
25 anys que estic casat.
És una altra pel·lícula.
Acabo de descobrir que jo poguera estar en aquest grup.
Sí, però Luis, se conten... És a dir, i no és el mateix 5, perquè, claro, jo este exemple de 5 anys no me val. A mi valen els exemples de 25 anys que dius jo he aconseguit en una relació tranquil·la. Claro, tu no corres igual als 20 que als 50. Entonces, tu als 50 corres en funció dels anys que tens.
També és veritat.
Val, eh?
Però això és una marató. Això és una marató en l'amor. Si durant 25
anys... No, jo crec que és una carrera de fondo.
Bueno, sempre va ser l'home. Que sí, que, vamos, que... Que espere que molts dels nostres oients, si no la majoria, tinguin la sort de tindre este, que és l'amor perfecte, no? Que és el dia que estem parlant, no? O què? Però bueno, anem a per el 7 ja.
Hombre de fe.
Això no diuen els abogats.
Hombre de fe.
M'estaran malaïnt els abogats de divorciar-se i tot això, eh? No, és broma.
Claro, lo que pasa que és veritat que el amor és una carrera de fondo i tu hi ha un moment en què, clar... vas passant, perquè a més dos persones també van evolucionar, van tindre moments de crisi i pensen, jo estic a on estic, però claro, tu tens fills, això ho diuen la majoria de gent. Ara bé, te fas una reflexió i dius, no, és que jo si tornara a eixir i tornara a veure el meu home o tornara a veure la meva dona en un, no sé, una discoteca, en un restaurant, jo em tornaria a enamorar d'ell. Bé, entonces sí, estic on estic. Val, això és una carrera de fondo.
Tu saps lo complicat que és que tots tenim una vida i no tenim dret d'enganyar-nos, eh? Va tenir una vida ideal, clar, per dir-ho d'alguna manera, eh?
Pues estan com ser sincers. I a més jo dic, és que tu quan te vas carregar el coneixies, o ja la coneixies, sí, però jo no sóc ni la mateixa, ni el mateix de fa 25 anys. És a dir, se té que acoplar també a l'evolució de la parella.
I després també hi ha molts que diuen, és que m'enamoré de fulanito, que dius, és el que li dona malícia.
De lo que s'ha enamorat.
De lo que se va enamorar, que això també és una
mica. Tu saps que estem rectificant a Sternberg?
En que tenen que anar als Estats Units a fer-li la punyeta. Bueno, però això, més o menys, supon que serà en un estudi que va fer de tots aquests pacients que va tindre. Ja t'he dit que és este...
Està basada en un estudi.
Està basada en un estudi
mi...
i en el que diuen que és el... Que és això, que
el prototipo.
El prototipo.
Ja, però a mi el de 5 anys no me val.
Ja. N'hi hauria que ampliar una miqueta el temps per
clar.
A ser més...
A la carrera de fondo.
I ja per acabar la llista de Sternberg tenim el joc 7, que és l'afecte. I així predomina, per això, la intimitat, però no hi ha compromís ni passió. Així podem parlar de l'amistat, quan dues persones s'estimen i hi ha proximitat entre ells, però no volen mantenir relacions sexuals i no estan compromesos amb la seva parella. Podrien discutir si és una amistat o cal el compromís o no. I l'exemple que ens dona és que Martín estava enamorat de la seva millor amiga, però ella només ho veia com un amic proper. Tot i que gaudien de la seva companyia, Martín sentia un buit emocional. I és que, pues això, és que segurament molta gent també haurà sentit este apartado en l'amor o alguna vegada en la seva època.
Clar, que al final cada un té els seus sentiments, però quan, això és com quan van este programa que fan de parelles i diuen és que no m'ha acabat. És que, claro, o té sorgís o no, i no vol dir que siga més guapo, més lleig o més guapa, més lleig, sinó que sorgís o no.
I, pues això, pues després d'esta llista de diferents maneres d'estimar de Stenberg, ens dona la conclusió i en la qual ens diu que, com hem pogut deduir, l'amor consumat és el tipus d'amor convenient per a una relació de parella. Això no vol dir que, si no hi ha aquest tipus d'amor, amb la teua parella, la teua relació estiga abocada al fracàs, o siga buida, o siga incompleta. E insistim que hi ha diferents tipus d'amor que poden ser molt satisfactoris. Què te passa, Susana?
És que hores. Clar, jo he arribat un munt de missatges, no, per el dia de Sant Valentí, i diu, hi ha un missatge que me diu, i me dice, tendremos que tener, ser una pareja abierta, tenemos que tener poliamor. O sea, lo que es cuernos de toda la vida. I a mi va donar una risa. I clar, jo hi ha coses que m'envien que no puc parlar d'elles. Però clar, tot això és molt, cada un agarra com vol, no?
Claro.
A tu què te pesa més, mantindre la teua estabilitat o ser feliç? És dir...
És que, claro, és que al final també té una opció, en veritat, cada un és lliure d'encasillar-se en el que ell vol ser en esta vida, saps? Perquè tu, com ho has comentat, al principi es comença l'enconyonamiento, després veus que aquesta persona pots arribar a bon
claro,
puerto,
claro.
Després veus que vols avançar, o veus, tens família, o veus... Són uns altres paràmetres que se van sumant a la teua relació, que no deixen de ser motxilles, perquè la hipoteca és una motxilla, la motxilla és que ens comprem un pis que tenim que estar 40 anys pagant. Que dona compte que és
però n'hi ha parelles que són honestes i diuen, mira, mos acaba l'amor, però hem d'estar juntes, mos hem de voler, i ara pues, cada un que faça el que crea que té que fer, és a dir, des del respecte. Clar, però això és complicat.
És molt complicat.
Lluís, a la nostra societat, eh?
Sí, sí.
Ojo, en unes edats com les nostres, que no és igual que la gent que ve darrere.
Sí, no.
Claro, jo quan entra Víctor a vegades entra i mos parla de l'Isla de les Tentacions, i jo veig això i dic, però bueno, esta gent està com quan jo era molt joveneta, que poc s'ha evolucionat, no?
Sí, sí, però és que a més es veus en una edat més madura que a lo que... Jo me veig relacionant aquestes tonteries, perdona l'expressió tonteria, a quan pogueres tindre 14 anys. Que,
claro!
Saps? I esta gent tenen 25 o 30 anys, o me dona a mi esa sensació, és que
dius,
però com poden fer estes destarifos, perdona la...
No, este és, sí, pues, nosaltres, quan ell parla, perquè ell ho veu, entra i mos conta a Txelo i a mi, el que està ben, a nosaltres mos sorprèn, no?
Home, a hores d'ara. Jo mentre s'ha canviat de l'amor, te diré, perquè quan jo me vaig casar en 30 anys, i jo... A l'època que jo crec que vaig casar molt major.
Molt major,
perquè
sí.
Perquè els meus amics se casaven en 25, 26 anys. Tal. Però és que ara, a l'edat que jo tinc, a l'edat de 30 anys, que poques són els que se casen? O que poques són... I cada vegada són més persones solteres, tant d'ambics sexes.
Sí, el que seria antes un single.
Un single, no?
No.
Ara va dir una ordinària, però que sí que me la callaré, no? Perquè,
bueno,
com és una edat, no és un horari infantil.
No.
Com les amigues de la meva dona, que són singles.
Ah, sí, sí. Singles, i tenen, què tenen?
Pues, 50 llars, no?
No. Què diuen? Com ho anomenen?
Diu, si solo quiero un trozo del cerdo, ¿para qué me voy a quedar con el cerdo entero? Això, catalogo-lo como quieras, no? Però bueno... Pues al final, jo crec que l'amor, qui arriba a enamorar-se avui en dia, això és, i que trobar una persona que siga afín, això, jo crec, i després les aplicacions que hi ha avui en dia al dia, que això és, estem destrossant l'hi, estem fent, en vez de donar-me solució, m'està donant
problemes. No, és que clar, parlem la realitat. Aplicacions.
Les aplicacions.
Te conte l'aventura d'una amiga meua. Que ell va vindre a veure'm.
Ah, doncs pues conta.
Val, pues ella diu... Pues,
mos taparem els ulls per això de
l'anonimat. Porta molt de temps separada i tot el que més. Entonces dic, ostres, tot el món s'apunta a aquestes aplicacions. Bueno, apunte. Diu, i queden un puesto i tal. Damunt de que me toca fer, queden un puesto intermig i fan els dos pues, uns pocs quilòmetres. Diu, i ja el veig vindre de lluny i dic... Este no me dis 80. Anem a veure. Com se li pot ocorrir a algú posar-se en un... Dir que me dices un 80 i després me dices un 60. És a dir, tu estàs tonto o estàs tonto? I jo li dic, i tu quan el veus vindre, què fas? Diu, jo l'espero. I diu, pues jo, m'ha de la sàdia, m'ha de la sàdia. Perquè si ja d'entrar És ja a dir, tu què li dius? Que en el trajecte que has quedat en ella, no sé, t'has fet més menut? És que a veure què li dius.
O a lo millor és que li va durar la vida un altre puesto.
Però que, a veure, però Luis, és una barbaritat, aquestes mentides. Val?
Sí, no, però com al final se limita a sexe i abans no se limita ni a passió ni a
les, sí, però tres, una les tres paraules però mentir ja d'entrar...
Ni a intimitat, ni a passió, ni a compromís, ni a la suma de l'estrès, que el que ho pretén, així menys se pretén sexe i avant, satisfacció ràpida i a tus necessitats naturals, a lo millor, però a lo millor perquè ella, a veure, no sé, a millor aquesta persona creu que a través de això pot conèixer a una altra persona, que a millor segurament hi haurà com a la sèrie, això de la TV4 esta de les parelles que fan en totes les nits, a lo millor hi ha algú ahí que sense voler pues, troba la parella de su vida, segurament algú n'hi haurà, de tots que van ahí, digo jo, però la majoria van a lo que van, no? Digo jo, a trobar ahí...
No, desde luego es chocan.
A mí lo que cuando te fijas del ejemplo este me venía al cap de que ahí va todo a salvaje y va todo amor y bueno, amor, sexo y pim pam pam.
Luis, a tú te digo, mido un 80 y te plega un 60 y tú dius, mira, si no me hubiera importado, es decir, qué tontería, ¿no? Mentir día de primeres, ¿qué te esperes?
Pero ni habrá personas que, bueno, otra vez, o como ni habrá, dirá, otra vez actualiza la foto, que te pusiste la de la comunión.
Pues, por favor.
O
sí,
aixina,
y los filtros, una otra cosa, por favor.
Sabe lo que dice, pero bueno, al final acaben consumando lo que mayoritariamente...
Yo no creo más en este tipo de plataformas, ¿eh?
Pero voy a referirme a la hipersensibilidad después, como a ciudadanos, que antes le dies un piropo a una chica, o, uh-huh, o viceversa ahora... Uh-huh. Y ahora eso se convierte casi que en un delito sexual. O sea, son, no sé, son...
Sí, ¿cómo ha cambiado la cosa, no?
Unas contrarietades de muchas historias. Y a lo que al principio ya anàvem dient, lo complicado que tiene que ser hoy en día trobar una parella sensata, seria, y eso, o sea, que enhorabona a todos que tienen este pas y conseguísen, ¿no? I això, insistint que hi ha diferents tipus d'amor que podem ser molt satisfactoris segons la persona i el tipus de relació de parella. En última instància, només els que formen part de la relació poden juzgar que és el millor per a ells, és veritat.
Claro.
O sea, són els que se fiquen les seues condicions, les seues clàusules.
Claro.
Clàusules que se van modificant també, com els contrats, no? De, bueno, sí. D'ací 5 anys, pues, lo que mos parecía bé fa 5 anys, pues, ara s'ha quedat una miqueta...
Això és treballar i ser triangle que havíem parlat al principi.
Correcte.
I ja està.
I ara bé, si creus que l'amor consumat és el que més associa amb tu, el més valuós per a tu o el que te valdria la pena experimentar, cal treballar-lo. Al contrari del que dient moltes mitges mites sobre el model d'amor romàntic, una relació de parella és una cosa en què hem de treballar entre els tres components i comprometre's a seguir regant la intimitat, la passió i el compromís. Uh-huh. Això no és el més senzill del món, però es pot fer. Hem de saber que més vegades de la que ens agradaria, l'amor no és suficient per a tenir una relació sana basada en valors bàsics com ara és el respecte, la cura i el suportar-se, vamos. I ja, pues, aprofitant del Dia de l'Amor, vull dir-te que la revista Billboard, una de les més prestigioses del món, sobretot nord-americanes, fa pocs dies va publicar la llista de les 50 millors cançons d'amor en espanyol. I destaquen temes icònics que han marcat, pues, a moltes generacions. Pues avui, a continuació, Susana, vull presentar-te els 10 primers jocs en els quals escoltarem les cançons que avui volem...
Oh, que gana tinc de sentir cançons romàntiques, pues... d'amor, dice amor quinceañero. Com se diria en València quinceañero? Quinceañer?
Quinceañer, no? Bueno, segurament.
Que, així els modismes es fem en un pisplas. El primer tema es...
Pues Contigo aprendí. De Armando Manzanero.
Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Que la semana tiene más de 7 días. Hacer mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Y contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce, más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví, y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí.
Quina cançó més bonica, Susana.
Contigo aprendí.
Eh? I és que esta és una balada...
Això seria l'amor consumat.
Consumat. Que l'evolució dels anys ho ha
claro,
anat compartint.
Ara anem a posar-li...
A cada cançó...
Sí, l'amor consumat. Per nosaltres és l'amor consumat.
Pues sí.
És que lo pots participar,
És una balada clàssica que celebren les lliçons i les experiències que l'amor ha portat al llarg de la seva vida.
L'amor consumat.
Y ahora anem a per Eso y Más de Joan Sebastián.
Me contaron de Romeo y Julieta y pensé, qué hermoso cuento. Y ahora resulta que es más grande y que es más bello esto, esto que por ti yo siento.
Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar. Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito. Que me he enamorado. Por poder mirarme en tus ojos.
Luis, yo quiero uno de estos.
Este es el encaprichamiento.
El encoñamiento puro y duro. Si alguno tenía claro, esta canción me lo digo muy claro. I és que Eso y Más de Joan Sebastián és una declaració emotiva d'amor que ressalta el lliurament total cap a la persona estimada.
Yo podría empeñar lo más caro que tengo, que es mi libertad.
O sigui, a treballar per mi?
Sí.
Para que yo estiguera como una reina. Sí, sí. Udestos, udestos, udestos.
Sería tu juguete por mi voluntad. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad!
Uy. Bueno, anem a canviar de cançó, que el Javi Mata me matará avui.
Pues menjarem todo el temps. La próxima...
És Tan enamorados, de Ricardo Montaner, que és una cançó que captura l'essència de, per això, de l'enamorament i la connexió profunda entre dos persones.
Vull sentir la lletra, perquè si no la senc, no sé, claro, evidentment, això... lo que estàs dient, captura l'enamorament, el coneixement profund entre dos persones, no sé. L'enamorament, l'essència, la connexió...
Pues és la primera vegada que el senc a este xic, no, o sigui, a veure què mos sorprèn, la seva cançó.
Quizás te puedas preguntar qué le hace falta a esta noche blanca, a nuestras vidas que ya han vivido tanto, que han visto mil colores de sábana, de seda.
Y cuando llueve, te gusta caminar. Vas abrazándome sin prisa aunque te mojes. Amor mío, lo nuestro es como es. Es toda una aventura, no le hace falta nada. Estoy aquí tan enamorado de ti que la noche dura un poco más. El grito de una ciudad que ve nuestras caras, la humedad, y te haré
lo posaria en el número 2, que és la passió i l'intimitat, és a dir, esto sí viuen un poc més la part de la passió, eh?
Sí, sí, a més, ella ho relata perfectament en les estrofes d'esta cançó.
Mm.
I ara anem a passar a Eres, de Café Tacvba, que és un tema que barreja el rock alternatiu amb lletres romàntiques, destacant la importància de la parella en la seva vida amb la seva profunda lletra.
Eso me da una miquita de poeta, ¿eh? Son de estas personas que sin ti no puedo vivir y como no estés tú, ojo.
Son una miquita tóxica.
Ay, sí, sí.
Por este Robert Stenberg no hemos aplicado un apartado para estas personas. No, a mí no me suena como hayan comentado.
Y ojo, porque que... yo que sin ti no puedo vivir, cuando te digan eso, huye.
¿Y quién te han llamado?
Yo me da una miquita de poeta, ¿eh?
Sí. Bueno, pues pasemos a una otra canción que es Deu, Nuestro Juramento, de Julio Jaramillo. Es un bolero que promete amor eterno y fidelidad, convertirse en un clásico del género de lo más romántico.
No puedo verte triste porque me mata. Tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas.
Sí, sí, això estem, Luis i jo, ahí detectant-lo enseguida. És l'afecte que tenen dos persones d'haver passat una vida juntes i...
Que pot ser perfectament els nostres pares, no?
Clar, i tu, i entren i dius... I li veuen la cara, què ha passat? O què te passa? Sí. És el que no se permetixen veure a la parella de la seva vida... que ho passi mal.
Que estigui trista.
És l'afecte. Sí, sí. És el voler-lo com que forma part de la teua família. Eh?
Sí, sí.
Sí, sí, són... És... és per sempre i per sempre i ens trobarem a l'altra vida. I... Sí, 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 sí.
I ara passem a Te Amo, de Franco De Vita, que és una bala que expressa l'amor profund i sincer cap a la parella, amb una melodia que cautiva i fa pues, que siga això, una cançó inolvidable.
Ay, si nos hubieran visto, esta estábamos allí sentados frente a frente. No podía faltarnos la luna y hablábamos de todo un poco y todo nos causaba risa como dos tontos. Y yo que no veía la hora de tenerte en mis brazos y poderte decir te amo desde el primer momento que te vi.
Yo creo que es los primeros momentos del amor.
Sí, el enamoramiento aún.
Yo veig, perquè ara no veu el moment de tindre el seu braç i tot això.
Sí, sí, sí.
Claro, és el...
que encara és platònic, encara no...
Sí, encara no s'ha donat compte, però això que... això que fa... que és un ser humà, eh? Encara veu així, no? Com algo maravillós, espiritual, tipo angelical, no?
Sí, sí, tot maravillós.
Sí, sí.
I ara anem a per uno de los grandes de México, que és Luis Miguel, en la seva cançó Amarte es un placer.
Más corta, me estoy enfermando de amor. Quisiera caminar tu pelo, quisiera ser noche en tu piel, pensar que fue todo un sueño, después descubrirte otra vez y amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer. Como cosa mía y no poderme lo creer, tan mía, 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 que eres parte de mi piel, conocerte fue mi suerte.
Pues Luis Miguel fa una interpretació que salta i se goix i la satisfacció d'estimar algú plenament.
Beber de tu pecho la miel del amanecer.
Sí, però està parlant d'un amor com si fora impossible, sí. Perquè este seria l'amor prohibido,
sí. Sí,
que
sí.
També se l'ha deixat el psicòleg, eh?
Cuerpo a cuerpo tú y yo, fundirme contigo en las sombras y hacerte un poema de amor.
És idíl·lic, s'imagina un amor idíl·lic i perfecte i tal, però no deixa de ser espiritual tot.
Total, sí, tot com un amor platònic, no?
Sí, sí.
Ara anem en més Marcheta.
Sí, sí, anem a Juan, no sé si era Marcheta o què, però Juan Gabriel en la seva cançó Con tu amor.
Ja ens ha passat el...
Yo estaba solo, vivía muy triste, creía que nunca iba a encontrar un amor, hasta que llegaste, se fueron mis penas. Empecé a olvidar el dolor. Yo estaba solo, tan solo soñaba, creía que todo.
todos mis sueños estaban tan lejos de ti.
Sí.
Yo creo que se está enamorando, ¿no?
Y... Pero Donat Conter es proutrist que siempre se canta, salvo algunas canciones, de lo que es la fase primera. Del enamoramiento, de que arribes y que le has llevado todo el dolor y que... ¿Saps?
Però tu no saps a vegades amics teus que dius, des que ha conegut a fulanita o a fulanito, ha canviat, se li veu més feliç, se li veu... Ja no se'n va tant de festa o ja... O sea, que els hàbits que era normal en ell...
Clar, però canvia quant de temps. Ixa mateixa persona el que primer és felicitat acaba convertint-se en... Clar, es parlen...
Sí, sí.
L'amor sempre, les cançons van al principi.
Sí.
Salvo el bolero, per exemple, que hem sentit antes.
Correcte.
Eh?
Jo crec que és això, l'enamorament. Està expressant l'enamorament, el sentiment que li aporta esta relació.
Ah, pues la pròxima que ve... Li va pegar per les quatre cares, eh? No sé què lo que cantarà ara.
Sí, no, però la cançó de Shakira, que és la que ens comenta Susana, se diu Antologia, que és una balada que narra les experiències i els aprenentatges que deixa una relació amorosa.
A vos, si és veritat. A vos, anem a sentir-lo.
Para amarte necesito una razón y es difícil creer que no exista una más que este amor. Sobra tanto dentro de este corazón y a pesar de que di sin que los años son sabios, todavía se siente el dolor. Porque todo el tiempo que pasé junto a ti.
Y así es un bel dolor, ¿eh? Ahí anem, ya nos temen el enamoramiento, temen, bueno, pues la otra persona ha decidido que no eres tú lo que esperabas, y entonces ella narra esas experiencias que acaben sent relacions al final que el que t'han deixat és una sensació de dolor.
Sí.
O sigui que els
apretatges
que te deixa una relació amorosa és això?
Sí. Un amor buit, no? Te convertís tal vega.
Per a l'altra persona, no per a ella, perquè és la ferida.
Sí, sí.
Con tus tantos dulces besos repartidos.
Claro, tus tantos.
Desarrollaste mi sentido del olfato y fue por ti que aprendí a querer los gatos. Despegaste del cemento mis zapatos para escapar los dos volando un rato.
Això segur que seria el principi de quan ja no anàvem bé. Dijo ella, ella ja va,
sí,
va sí, saco
sí,
a per ella.
Home, l'última cançó, pues, aguapa a l'altra, eh?
Sí.
Bueno, l'última cançó que ja ne fa almenys 3 anys, no?
Claramente
la deixa guapa.
Sí, sí.
Sí. En fin...
Ja, pues, per acabar, ja és... Eres mi religión, de Maná, ese
ojo,
grup francès. Ay, francès de guió mexicano, on estava jo. Que és una cançó que compara l'amor amb una devoció espiritual, ressaltant la importància en la vida de l'individu.
Iba caminando por las calles empapadas en olvido. Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos. Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido. Iba muriéndome, iba volando sobre el mar con las alas rotas. Amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas. Ay, amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi pan de cada día. Apareciste con tu luz, no, nunca te vayas.
l'enamorament.
Bueno, així m'ha arribat a la conclusió, Susana i jo, de que és l'enamorament. Ens hem donat compte que entre les 10 primeres quasi totes es comencen a basar en l'enamorament. Serà perquè ens imaginem la fantasia des del nostre punt de vista.
Claro.
Entonces sempre és meravellós, genial.
A més, el trau de la seva vida és la llum, és la seva religió.
Claro,
al principi és tot...
De color de rosa.
No hi ha cap defecte, va, tot sí, funciona, sí. Tot és... I clar, claro, és la seva devoció espiritual, que claro, quan ja dius, ostres, una persona... Mm.
Pues no res, Susana, espero que molta gent haya descobert on estan quasi ja, segons el nostre psicòlogo Stenberg. Qui no ho vaya a aconseguir és pues, que te di espera. Si és, lo important en esta, esta vida, Susana, és ser feliç. Si tu la situació que estàs te consideres...
Però la felicitat, Luis, no depèn d'una altra persona.
Correcte, però me referís que si tu eres feliç, perquè també se suposa que el claro. Teu contorn també és feliç, no? Perquè si no n'hi ha un ambient amable...
Diuen que la emoció més poderosa és l'amor. Però basar-te en una única persona, perquè és, no sé...
N'hi ha que dosificar l'amor...
Clar, n'hi ha que tindre... Bueno, n'hi ha més coses que te tenen que enamorar, no? Dic jo.
Sí, sí. No.
En fi, però bueno, jo estic encantada que la gent estigui enamorada, de que visca aquests moments, són meravellosos, ¿vale? Perquè així no ho demostra totes les cançons... I que això, que se passi un dia a Sant Valentí...
Això, que vagin, traguen a... Disfruten del dia, que avui fa un dia estupendo per anar a almorzar junts, que potser mai ho fan, o a dinar junts, que mai ho fan, o sopar junts, o a ballar, que a vegades fiquen-se unes sabates planes, que no vaig habitualment, perquè ja saps que cara a la nit sol fer mal dels peus. Més que altra cosa, és una experiència personal.
Jo crec que el que se vol ho demostra tots els dies,
sí.
I si ni estan dins de casa.
I no és precís mirar el calendari i esperar este dia tan senyalat pues, per demostrar el que usen per l'altra persona.
El que passa que és un poc fer espectacle, no? És dir el dia de Sant Valentí, ai, que anem a veure el dia de Sant Valentí, anem a fer el dia de Sant Valentí, no?
Claro.
Bueno, Luis,
bueno,
meravellós.
Aprofite, que no vaig estar ahir, per això. Jo sé que estic enamorat, però de la ràdio, no? En este cas, la part que me toca la ràdio Villarreal, estic enamorat de vosaltres, de les vostres veus, claro, està, i del teclado de Txelo, que no parla molt, però bueno.
Sí, però ja... és la gent perquè no tenim la webcam, però és tan expressiva que nosaltres sabem el que vol dir en cada moment.
Aixina que...
Pues que no, res. que no, que tenim una cançoneta, Luis... Vos has fet una cançoneta.
Ah, sí, però és de pues mira, d'amor de la nostra emissora a tots els nostres oients.
Nosaltres estem enamorats de tots vosaltres, des que mos esteu escoltant en este moment. És a dir, aquesta cançó va dedicada a Luis.
Va dedicada a tots ells, perquè d'alguna manera és recíproco, no? Perquè vosaltres, sense l'amor d'ells, tampoc podem... Tampoc podem expressar l'amor que podem sentir per ells.
Per tant, has tingut la deferència que va dir Luis de fer-los esta cançó.
Sí.
Imagina't.
I espero que s'agrade, espero que s'agrade.
Avui volem cantar, sense més ni més. Tenim un gran afecte per vosaltres que no podem amagar. Tots esteu ací, cada dia, cada hora, escoltant la nostra veu, sempre de manera tan sincera. A tots vosaltres us volem donar el nostre afecte i amistat, a cada paraula, a cada veritat. Sou la nostra família, la nostra raó d'estar, i aquesta ràdio sempre intentem donar-vos un moment de felicitat. La música i les vostres històries ens unissen, no hi ha distàncies. A través de les ones arriben les esperances, tant se valora...
Per cert, comença a llegir tots els missatges que van arribant-me de part vostra, d'aixos missatges que voleu donar. Però, en primer lloc, un missatge de la policia local de Villarreal perquè aprofitant el dia, que casualitat, i ser nou furt que està passant així a la nostra ciutat pel mètode de l'abraç amorós. Saben en el que consistís? Bueno, pues les autores s'acosten a les seues víctimes i li pregunten per direccions per a després, després de rebre les indicacions, agrair-lo amb abraços i d'aquesta manera s'apoderen de joies en aquest gest afectuós de contacte físic. Aconsellem desconfiar de desconeguts que s'acosten en actitud afectuosa.
Estar ahí per voler-nos escoltar. Junts som una ànima que no deixa de brillar. A tots vosaltres us volem donar.
Bé, doncs tenim un missatge que diu Feliç Sant Valentí, és de Marta, i diu: gràcies per ser la llum dels meus dies, t'estime amb tot el cor.
I aquesta ràdio sempre intentem donar-vos un moment de felicitat.
I altre que m'ha fet molta gràcia, perquè m'ha dit que este matí li ha dit el seu home t'estime molt, i sense donar-se compte diu: jo he contestat gràcies.
Que bé com tots, que vau ser feliços i menjant perdius.
També Pau diu que cada dia al teu costat és com un regal. No cal un 14 de febrer per a dir-te com t'estime, però avui te recorde en més força. Que bon.
Que aquest dia de Sant Valentí, si no teniu, trobeu l'amor que us faci feliç i que el vostre cor...
Diu: jo he comprat un regal de lujo, però amb la targeta conjunta. Això és romàntic o no? I una altra que me diu: l'única espurna que s'encendrà avui serà la de la vitroceràmica. Arrea!
Arriben les esperances, van s'avalor en el dia, la nostra veu és vostra, amb tot.
I Laura, que me diu que és el millor que m'ha passat en la vida, per molts més Sant Valentins junts.
Sense més ni més, tenim un gran afecte per vosaltres que no podem amagar.
He fet veure que m'agradava la seva sorpresa, però l'únic que volia era quedar-me tranquil·leta a casa i que no m'obligués tan nit a eixir a sopar.
Sempre de manera tan sincera. A tots vosaltres us volem donar...
L'única declaració d'amor és preguntar: has dinat bé?
Sou la nostra família, la nostra raó d'estar.
I este, senteu-vos, tranquil·letge, perquè diu: fa anys mos fèiem cartes d'amor, ara mos enviem la llista de la compra.
I les vostres històries.
L'amor veritable és compartir la manta del sofà sense garres.
Arriben les esperances, tant s'avaloren i el dia, la nostra veu és vostra.
Anna, que diu: gràcies per fer-me somriure cada dia. Ets el meu amor i el meu millor amic. Feliç Sant Valentí.
A cada paraula, a cada veritat, sou la nostra família, la nostra raó d'estar. I aquesta ràdio sempre intentem donar-vos un moment de felicitat.
Anna Vicens, regidora d'Educació, bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Vostè està enamorada?
Jo sí, de la meva família.
I de la bicicleta a l'Otxa?
La de la bicicleta Locha, sí, te'n recordes?
Ostres, és que no me s'olvidarà mai.
És que nosaltres en casa ens agrada celebrar Sant Dionís, que és el dia dels enamorats valencians.
Què passa en la disputa que tenim en este moment d'aquesta llengua vehicular que no ens garantitza que si la llegim després tindrem aula?
Aixina és, han creat polèmica i guerra quan ja no hi havia polèmica ni guerra en el País Valencià en la llengua. Ja estava completament adaptat que les dues llengües són oficials, però els xiquets i les xiquetes de Vila-real, bueno, i de tot el País Valencià, estudiaven valencià en els centres educatius, fins que en un malson arriba el govern de Mazón a la Generalitat Valenciana i torna a obrir la guerra dient a les famílies que van a treure una llei de llibertat educativa, que realment és una llei de falsa llibertat educativa, on les famílies podrem elegir si els nostres xiquets i xiquetes volen estudiar en castellà o en valencià. Dic falsa llibertat educativa perquè el votar no garantís la llengua que tu vols escollir per al teu xiquet i la xiqueta, perquè si no s'arriba a un mínim d'alumnes, se continuarà estudiant en castellà. És una llei que ataca directament a la nostra llengua i a la nostra identitat com a poble. Arran d'aquesta llei es va crear la Plataforma de Famílies pel Valencià, on molta gent de Vila-real forma part. Jo mateixa formo part de la plataforma, docents, famílies, alumnes. Dins d'aquesta plataforma hem presentat unes 968 al·legacions a la llei. A banda, hi ha ajuntaments, com és el cas del nostre, de l'Ajuntament de Vila-real, on el Consell Escolar va demanar la retirada de la consulta. També en plenari, l'equip de govern, tant Compromís com el PSPB-PSOE, van presentar mocions sol·licitant al conseller Rovira que retirara la consulta. I quan arriben les al·legacions, les mocions, els decrets que s'aproven per Consell Escolar, pues, evidentment no ens han fet ningú tipus de cas. Aquesta llei, com he dit abans, Susana, no garantís que la llengua que tu vols siga la que acabaran estudiant els teus fills, i sobretot no assegura la protecció del valencià com a llengua minoritzada, un aspecte que està recollit en l'article 6.5 de l'Estatut d'Autonomia, que estipula la necessitat d'otorgar una protecció especial al valencià perquè és una llengua que està minoritzada. I a banda també em preocupa que aquesta llei no només menysprea els criteris pedagògics i professionals de la comunitat educativa, sinó que tampoc han escoltat la mateixa comunitat educativa a l'hora de redactar la llei. És una norma que evidentment està impulsada pel Partit Popular, però està Vox darrere, està sotmesa a les exigències de Vox, perquè el Partit Popular no ha sigut mai un partit que atacara el valencià, sempre l'ha defensat. Evidentment, ara està segrestat per Vox, que evidentment odia la nostra llengua, no vol que la defensem i odia la nostra identitat com a poble.
Vostè, per exemple, té dos xiquetes en edat escolar. És a dir, viu des de la regidoria d'educació, com a política, lògicament, però també com a mare. Segons la informació que us arribava de Fampa Castelló, Penya Golosa, diu que ha demanat a la institució pública que interactuen les AMPES.
Sí.
I no ha sigut possible.
No, ja t'he dit que totes les al·legacions que s'han presentat a la llei no ha hagut manera. S'ha fet moltíssima força des de la Plataforma de Famílies pel Valencià i des de les institucions, i RQR, que la llei no anaven a retirar-la i la consultava endavant, que les famílies podran votar des del 25 fins al 5. Aleshores, no ens han fet cas de ninguna de les maneres possibles, i mira que ho hem intentat per activa i per passiva. Aleshores, el que ens queda a defendre és animar a tota la ciutadania de Vila-real i de tot el País Valencià a que trien el valencià, que marquen la casella del valencià per diversos motius, i el primer i el més important, perquè cal defensar la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra identitat com a poble. El valencià és la llengua, la nostra llengua materna, la que parlaven les nostres àvies i la que ens han ensenyat. També és fer els estudis en la llengua valenciana. Tu tindràs la competència plena en les dues llengües oficials quan acabis els teus estudis. I la més important, i la que moltes famílies tindrien que tenir al cap a l'hora d'escollir, és que quan estudies en dos llengües, després tens més facilitat per a aprendre una tercera, una quarta, una quinta. Aleshores, crec que no tenim que llevar-li el dret als nostres fills de poder tindre primer la competència plena en les dues llengües i després, evidentment, facilitat que puguen aprendre més idiomes. Jo, de veritat, que com a família escollirem el valencià. En l'Ajuntament de Vila-real anem a llançar una campanya també per animar a que trien el valencià, i esperem que vagi endavant. Anem a intentar acabar el temps que queda per a sol·licitar la retirada de la consulta, i si no, animar a que es triï el valencià.
En principi, el que demana és que se retire la consulta, però la consulta anirà endavant.
Hasta el dia 25 jo crec que tenim temps de poder reiterar.
Perquè on
la
se votarà,
retirada.
Regidora?
Se vota en una plataforma de conselleria.
Sí.
Les escoles facilitaran ordinadors per a les famílies que no tinguin ordinadors a casa, i és una plataforma en la que tu tindràs la casella del valencià o la casella del castellà. No hi ha més, hi ha 10 dies per a votar, crec.
És a dir, les persones que estaven donant aquest discurs, parlava el president de FAMPA, que era una paradoxa sentir com estaven explicant la llibertat d'esta llei en un discurs, en un format totalment en la llengua castellana. És a dir,
sí,
quan, perquè diuen que d'alguna manera se ha utilitzat a les famílies per a adoctrinar que d'alguna manera mos eleccionem en distints partits polítics, però per aquesta regla de tres, quan mos donen el discurs en castellà, també estan fent el mateix.
Totalment, tenim un president de la Generalitat Valenciana, el pitjor president de la Generalitat Valenciana de la història del nostre país, que no parla el nostre idioma, que és que hasta Zaplana parlava valencià. Mazón ni ho intenta. Aleshores, això també diu molt, no?, d'aquest govern i d'aquest conseller, que també m'atreviria a dir que és dels pitjors consellers d'educació que hem tingut en la nostra història. Està carregant-se l'edificat, no està cobrint les baixes en el professorat. Ara la llei de falsa llibertat educativa, no sé què serà el pròxim. La veritat és que té molt poc de respecte per l'educació pública.
I quan explicaven lo de les aules, perquè van vindre així també una de les presidentes, bueno, de l'AMPA i tal, ens parlava d'eixes dos aules que a l'hora de tu pots marcar la casella en valencià, però què passa? És a dir, ahí n'hi ha com una trampa, no n'hi ha una llei de llibertat.
Mira, Susana, quan jo anava a escola, te matriculaves, tu podies decidir si volies la línia en castellà o la línia en valencià, i tu tenies garantida que si volies estudiar en valencià podies i si volies en castellà podies. Així no. Així, per a una escola que tinga dos línies, se necessita un 12% per a que isca endavant l'opció del valencià. I si tens una escola d'una línia, se necessita un 50%. N'hi ha escoles en Vila-real que tenen una gran afluència d'immigració. I sa gent, hem d'ensenyar-los la riquesa de la nostra llengua per a que els seus xiquets i xiquetes deprenguen i estudien en valencià. Si ses famílies escollissin el castellà, l'escola d'una línia serà només de castellà. I les famílies que hagin elegit el valencià no podran estudiar en valencià. Per això dic que és una llei de falsa llibertat educativa, perquè no te garantís l'opció que tu escollissis.
A mi em sembla més perillós el crear una divisió.
També.
Perquè, clar, quan una família vol que la seva filla o el seu fill estudi en valencià, si no té l'opció de que ni se col·legi la donen, automàticament tindrem una part de la població d'una manera, una part de la població d'una altra. Anem a la divisió entre el que d'alguna manera hem volgut integrar durant molts anys, ens trobarem a treballar al principi.
Sí, per això dia al principi de l'entrevista que han creat polèmica, on ja no hi havia. Ja estava normalitzat completament que a País Valencià estudiàvem en valencià, i jo lamente profundament el Partit Popular de Vila-real que no s'hagi pronunciat al respecte. Al final, evidentment, són militants d'un partit, jo també milito en el meu partit, però si n'hi ha alguna cosa que no m'agrada, jo ho dic i defense sempre els interessos de la meva ciutat per damunt dels les sigles del meu partit. Jo estic seguríssima que els regidors i les regidores del Partit Popular de Vila-real, que la seva llengua és el valencià, el tenen que defensar precís. Per què no s'han mostrat en contra d'aquesta llei? Perquè al final, evidentment, demostren una volta més que els interessos del seu partit estan per davant des de la ciutadania de Vila-real, que van a llevar-li el dret a molts xiquets i xiquetes de poder estudiar en dues llengües.
A mi em dóna més por la divisió, regidora, que vol que li diga que al final, si tu eres magrebí o si tu eres rumano o tu eres d'ací o eres nascut d'ací o eres per tots aquests nouvinguts, com que antes estaven els xiquets, a més, tenen moltíssima facilitat d'interactuar i ells no entenen ni de sexes, ni de races, ni de interactuaven, i ara sí que podem sofrir un perill important. En aquest sentit, sí que estic de veres, no ho sé, encara no m'havia parat al fet de que, perquè jo sí sent, és a dir, molts xiquets que són nouvinguts i que comencen a parlar perquè estan mesclats entre ells.
Sí, així és. I després també la falsa creència de ai, és que si estudien tot en valencià, després no dominaran el castellà. És una mentira enorme. Jo l'altre dia ho parlava justament en el tutor de la meva filla major, que porta molts anys de docent en Vila-real i mai ha conegut a ningú alumne que acabe els seus estudis de primària sense conèixer les dues llengües. Perquè abans, quan nosaltres érem, quan jo era menuda, jo tenia la Televisió Pública Valenciana, que en aquell moment era Canal 9, i jo mirava els dibuixos en valencià, i al pati de l'escola parlava en valencià, i anava a les institucions i parlava en valencià. Però ara això s'ha perdut. Els xiquets i les xiquetes consumeixen pues, plataformes digitals on el que escolten és el castellà, al pati de les escoles se parla castellà. Aleshores, el castellà està completament normalitzat i el van a dependre sí o sí, per això tenim que ensenyar-los en valencià i promoure que parlen en valencià, perquè al final, si no el defenem nosaltres, qui el defensarà?
En fi, algo que també m'ha llamat l'atenció és, clar, el que ens agradaria més és que s'entraren els esforços en tindre una ensenyança de qualitat valencià, o sigui, és a dir, que l'educació valenciana fora una ensenyança pública de qualitat.
Totalment, al final sempre és el que sé. És que, fixa't tu, Susana, que el que reclamàvem fa 20 anys en els governs del Partit Popular és el que tornem a reclamar ara, una educació pública en valencià i de qualitat. Quan parlava en el president de Fampa Peñagolosa, en el mes de maig van fer una manifestació en contra de tots els despropòsits que estava portant endavant el conseller Rovira, i em va dir, diu, és que les pancartes que utilitzaven per a les manifestacions les teníem dalt de l'altillo de la nostra seu, perquè en el govern del Botànic es defensava una educació pública plural de qualitat en valencià, i ara hem tornat arrere. Diu que tornar a traure les pancartes que utilitzàvem, i els lemes eren els mateixos: volem estudiar en valencià, volem edificis nous, volem que s'arreglen en les nostres escoles. Això t'he dit que hem tornat arrere d'una manera exagerada, i al final està clar que quan el Partit Popular governa, l'educació pública perilla. Aleshores no podem permetir-ho.
Fica't, jo, el meu home era castellano parlant, jo valenciana, la xiqueta naix, i cada un li parlava la seva llengua materna.
Claro.
Bé, pues, la meva xiqueta va tardar més que els altres a parlar, però això l'ha servit perquè avui la meva filla parla 5 idiomes.
És que comentàvem abans, estudiar des de menut en dues llengües fa que tinguis més facilitat per a dependre en una tercera, una quarta, o com en el teu cas, una quinta.
Com a consell per a les famílies nouvingudes que entenguin el que estem dient-los, no? Quan més llengües tinguis, més el xiquet és una esponja.
Totalment,
una
al final,
esponja.
Famílies nouvingudes, pues, una família romanesa, el xiquet o la xiqueta pot saber romanès, valencià, castellà, i moltíssima més facilitat per a dependre pues, l'ingrés, francès o l'idioma que...
Per això... és el consell per a les persones que venen nouvingudes, i des de luego per a les que estem ací, que més bonico que parlar la nostra llengua, que és meravellosa.
És una llengua molt rica, llengua de
Vicent
Estellers, de Mercè Rodoreda, de moltíssima gent que han fet coses meravelloses. La música en valencià és espectacular. Nosaltres en casa consumim molta música en valencià. Tenim una cultura espectacular, molt bonica, i tenim que defensar-la i lluitar per ella.
Evidentment estan plantejades fer manifestacions, eixir al carrer.
Estan ara mateix, ens havia compartit el company de normalització lingüística Santi Cortells, que se van a fer concentracions en castelló en València i en Alacant, però abans de vindre m'han arribat algunes vibracions de que possiblement la plataforma de famílies pel valencià i els centres educatius de Vila-real també organitzen alguna quedada, per dir-ho d'alguna manera, així a Vila-real, i evidentment l'Ajuntament els recolzarà. En breu començarem la nostra campanya Marca Sí al valencià, que al final és el que ens interessa, perquè retirar la consulta ja no van a retirar-la. I res més, animar a...
Regidora, el 22 de febrer són...
Sí, dissabte.
A la mateix temps...
Castelló, València i Alacant.
Sí, en Castelló és a la plaça Major a les 11:30, però tenim previst que si a la ciutat de Vila-real també hi hagi una, el que passa que s'hauran de coordinar, no?
Sí, així no és. Estem organitzant-la, parlant en subdelegació del govern per a tindre els permisos, però segurament la setmana que ve, una vesprada de la setmana que ve, tindrem concentració a la plaça Major.
Pues en això ens quedem, regidora, en que, bueno... Al final és una llengua meravellosa. Jo tinc molta gent al meu alrededor, a més de totes les nacionalitats, i els xiquets parlen perfectament el valencià.
Així no és. Defenem la nostra llengua, la nostra cultura, i esperem que la consulta us visca bé.
Regidora d'Educació, gràcies. Gràcies per haver vingut.
Gràcies, Susana.
Thank you. llevado por corrientes de agua que van a tus redes.
Estàs a la 92.2 FM.
Busques un pla original per a gaudir amb amics? Pren nota. L'Alcora celebra el Mid-Any Fester i el Carnaval 2025. Una festa única amb xaranga, paella monumental, orquestra i discomòbil. Dissabte 1 de març. Festa, música i bon ambient t'esperen. Consulta la programació completa en les xarxes socials de l'Ajuntament. L'Alcora viva!
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
¿Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
Tus gustos, tu rutina, tus necesidades, tu presupuesto, nuevo, de ocasión. En Quadis Leonauto lo tenemos todo para que consigas el coche que buscas. Ven a visitarnos y conoce nuestra gama. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Escapar es con la mente.
Miren, i sabe què passa? Que la ràdio és molt ràpida, perquè Adrián Casabó, regidor i portaveu del Partit Popular en l'Ajuntament de Vila-real, ens ha sentit com Anna Vicens preguntava si no s'havia pronunciat el Partit Popular sobre esta consulta de la llei de la llengua vehicular en l'ensenyança.
Bé, el Partit Popular s'ha pronunciat on ha tocat, que és a les Corts Valencianes, que és on s'ha aprovat esta llei, que ve a complir amb un compromís que el Partit Popular va assumir amb els ciutadans de la Comunitat Valenciana, que majoritàriament van recolzar el Partit Popular en les passades eleccions, i el que busca és que per primera vegada i després de molts anys d'imposició siguin les famílies les que des de la llibertat puguen triar el que consideren que és millor per als seus fills, no? Moltes famílies, en que evidentment estos dies pues, m'han traslladat, no? Alguns dubtes, alguna preocupació que tenien sobre este tema de la consulta, moltes d'elles em diuen que, clar, que ells fins ara inclús no sabien en quina llengua cursaven els seus fills alguna de les assignatures, perquè fins ara era l'administració la que de manera unilateral prenia esta decisió, no? I jo sí que, de manera molt senzilla, no? Jo crec que així no se tracta de fer campanya de res. L'única campanya que cal fer és per a que les famílies participen en aquest procés, que participen i que facin ús d'aquesta oportunitat que se'ls dona de triar la llengua base, que és important això. Vull dir, si alguns estan fent creure a les famílies que si trien l'opció del valencià no van a tindre cap assignatura en castellà, o si trien l'opció del castellà, no van a tindre cap assignatura en valencià. I això és Fals, totalment. Estem parlant de que la diferència màxima entre una llengua i una altra serà d'un 20%. Per tant, estem parlant d'una, dos assignatures que canviaran de llengua de castellà a valencià o viceversa en, depenent del curs, no? Per tant, per exemple, per a que ens entenguen, la llengua base, tu faràs castellà, si tries castellà, tindràs a millor les matemàtiques en castellà, però després, tots els alumnes, l'assignatura de valencià, en què la faran? En valencià. La d'anglès, en què la faran? En anglès. I, per tant, estem parlant de que hi ha una diferència d'un 20% com a màxim entre una llengua base i l'altra, que no siga la base, no? Per tant, tots els alumnes, com no pot ser d'una altra manera, van a tindre assignatures en castellà i en valencià i també en anglès, i per tant crec que tractar de confondre a les famílies de que si trien l'opció del castellà no van a tindre cap assignatura en valencià o al revés, crec que no és cert, no? Jo entenc que alguns, i el Partit Socialista i Compromís, que van apostar les dues legislatures del Botànic per un model d'imposició lingüística, pues que els moleste que ara des del govern de la Generalitat se doni opció a les famílies a triar el que consideren que és millor en llibertat i garantint, com li dic sempre, el coneixement i l'aprenentatge de les dues llengües oficials, no? Per tant, jo no vaig a fer campanya ni per una cosa ni per l'altra, perquè respecte, vull dir, a la Conselleria i a la Generalitat li dona absolutament igual quin siga el resultat. Vull dir, hem d'aconseguir que se guanye i se dia, això no se tracta de guanyar res, el que guanya és les famílies que per primera vegada, com li diguen, llibertat, van a poder triar la llengua base, la llengua que predomina en percentatge en l'educació dels seus fills, no? I per tant, l'única cosa que crec que cal fer és animar a que les famílies participen i puguen decidir el que consideren que és millor per a l'educació dels seus fills.
Uh-huh. Clar, el que passa a mi, el que me preocupa és que realment al final hi hagi una divisió, és a dir, en les zones on hi hagi més nouvinguts, aquesta gent triarà el castellà, con lo qual acabaran...
Això és un prejudici que la gent de l'esquerra s'hauria de fer mirar perquè ja estan com catalogant què és millor, què és pitjor i per què. O sigui, jo conec gent nouvinguda que va apostar perquè el seu fill o filla tinga un major percentatge d'assignatures en valencià precisament perquè vol que aprenga aquesta llengua que tenim ací, no? I jo crec que qui busca l'enfrontament entre una cosa sí o no crec que és el que està fent la divisió, no? Al final, com li dic, el percentatge és de diferència d'un 20% entre una llengua i l'altra en funció de la que se trie.
Però entonces, clar, és com si mos remontem al principi, si el Partit Popular portava això a la legislatura i al final només una diferència del 20%, tampoc estava donant-nos a triar. És a dir, també pensant que anàvem a fer totes les assignatures en castellà i en llibres que obligatoriament ja estaven en valencià. I també és un poc... donar-nos expectatives que després tampoc són reals.
Sí, sí, que són reals. Vull dir, les famílies van a triar quina és la llengua que predominarà en l'educació i en els estudis dels seus fills, no? I ara que comentaves dels llibres, que és una altra de les mentides i falsetats que estan creant, no? Que la xarxa llibres s'acaba. La xarxa llibres no s'acaba. La Conselleria ha garantit que la xarxa llibres es manté i inclusive fa falta se dotaran de més recursos, no? Saben les famílies que fins a segon de primària se reposa el 100% del material amb aquest xec per als llibres i a partir de tercer de primària, com li dic, n'hi haurà moltes assignatures que no poden canviar. El castellà, el valencià, l'anglès van a ser en el seu idioma i, per tant, estem parlant d'un canvi mínim, no? Jo insistís, no? Jo crec que l'important d'això, diuen, no, és que algú n'hi haurà, disculpe, i acabe, algú n'hi haurà que no tindrà l'opció...
Que, regidor, dicem que parlen en una recarrilla.
Però sí, que dic que algú dirà, diu, és que no eixirà l'opció que jo he triat. Jo us pregunto, per exemple, quan han votat la jornada contínua en alguns centres escolars, hi ha gent que ha votat una cosa que no ha eixit, no? I el que ha triat la majoria pues està en aquest centre i horari i n'hi ha moltes famílies que no l'han triat, no? Per tant, crec que lo important d'això és que se dona l'opció a triar, que és algo que mai les famílies fins ara havien pogut fer.
Sí, en este cas el que diuen també és que el Partit Popular està segrestat per Vox, perquè el Partit Popular no mai ha estat en contra de que no s'impartirà el valencià a les aules.
A on està que el Partit Popular estigui en contra al contrari, el que està fent el Partit Popular és donar la llibertat de que les famílies trien i qui té uns prejuïs pensant que certa gent o certa no va triar valencià és un prejuí que s'haurien de fer mirar, com li dic, la gent de l'esquerra, no?
Sí, parlaven dels percentatges, és a dir, com a mínim es necessita un percentatge que igual no tenen possibilitat d'alcançar-lo, eh?
Bueno, veurem, deixem que la gent participe, que la gent trie, i al final el que trie la gent és el que s'aplicarà, no? I jo crec que els que ens creem la llibertat no veiem estos problemes que alguns volen estar volen fer veure quan ells optaven per un model que era d'imposició. El que diu l'administració és el que se fa a les aules i ara se dona l'opció a les famílies per a que trien. I jo estic convençut que a Vila-real n'hi haurà moltíssimes unitats en llengua base en valencià, no tinc cap dubte. I serà no perquè ho hagi volgut l'administració, sinó perquè les famílies així ho han triat.
Per cert, com anar a reunió amb el conseller?
Molt bé. La veritat que hi ha molts temes...
De què van parlar?
Sí, li ho conté, clar que sí. Saben que vaig reunir esta setmana amb el conseller d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, amb el company Vicente Martínez Mús, perquè sabem, i els veïns ho patixen cada dia, no? Sobretot els que cada dia se menegen o entren i ixen de la ciutat, els greus problemes que té Vila-real en matèria de connexions amb les altres ciutats. N'hi ha ahí molts projectes damunt la taula que jo, com a regidor d'este i veí d'este poble, volia saber en quin punt es trobaven, no? I conèixer, per exemple, que s'està avançant en aquesta licitació del projecte de redacció del que serà la millora de la connexió entre Castelló i Vila-real per la Nacional 340, que saben els greus problemes que hi ha i el que ens costa, tot i estar a 7 quilòmetres arribant a Castelló. També hi ha futura connexió en tram i està, com li dic, treballant-se en aquest projecte de redacció i de ja... per a les obres futures d'aquesta millora de les connexions entre les dues grans ciutats de la província. M'interessava saber en quin punt es troba, per exemple, la rotonda que hauria de connectar aquesta connexió de la Nacional 340 amb la Ronda Sud-Oest, i seguim a l'espera de que el Ministeri del Govern d'Espanya... Per
clar,
tant,
això no va dir-li, és que la decisió és...
que el Partit Socialista...
És nacional?
Correcte. Que el Partit Socialista ahir es decidisca per fi i puguem fer que aquesta ronda, que ara mateix acaba en un descampat, tinga sentit, o conèixer també que la Generalitat no pot avançar en els problemes que té en el canvi per a la depuradora de Vora Riu, que s'ha de suprimir i connectar-la amb la d'Almassora, pues no pot avançar precisament perquè l'Ajuntament de Vila-real no té els terrenys necessaris per a que se puguen fer aquestes obres, no? I jo la veritat que molt sorprès...
No té els terrenys necessaris?
Correcte, l'Ajuntament de Vila-real
no
ha de aconseguir...
No ha posat a disposició, diguem, sí, sí, exactament, sí. No els té, no s'ha gestionat per a poder posar-los...
L'Ajuntament de Vila-real ha de tindre uns terrenys per a poder cedir-los a la Generalitat i que se puguen fer aquestes obres, no? És el mateix que passa quan es construís una escola, un institut o un centre de salut, no? Els terrenys s'han de cedir ja a dia d'avui... l'Ajuntament de Vila-real no ha fet aquesta sessió de terrenys per a poder eliminar...
Ell serà l'Ajuntament el que la té que fer, aquesta sessió, no? Està en els terrenys?
No ho sabem, això és el que volem saber, no? Per tant, jo crec que és el treball que hem de fer, no? Jo entenc que a l'alcalde de la ciutat li agradaria que el portaveu del Partit Popular pues, ni vinguera a esta casa a explicar als veïns com veu les coses i el que passa a la vida, li agradaria que no estiguera al carrer parlant en els veïns, en entitats, en associacions, li agradaria que no tinguera cap reunió en representants d'altres administracions, però ho sent molt, jo no vaig a quedar-me a casa, no vaig a fer deixadesa de funcions com en moltes ocasions fa l'alcalde de la ciutat i, per tant, ho estic fent des del primer dia, demanant i reunint-me en càrrecs de diferents conselleries. I la meva sorpresa va ser, després de que l'alcalde muntara este numeret en xarxes socials
sí,
l'altre
mire,
dia...
Hi ha gent que no ho sap, perquè clar, el que va ocórrer és que va traure en les seues xarxes l'alcalde la cita que tenia vostè amb el conseller quan vostè no està en l'executiu. Entonces considera que el conseller gaste temps seu de la conselleria per a estar, o sigui, per a tindre una entrevista amb vostè que no està en la part executiva de l'Ajuntament de Vila-real, era com que no té temps per sí rebre a les persones que realment poden executar.
Clar, això és tindre una concepció de la institució que l'alcalde en este cas confundís la institució que és l'Ajuntament de Vila-real en la seva persona. O sigui, l'Ajuntament de Vila-real no és ell. I per tant, dir que això és una deslealtat institucional, vull dir, jo sóc membre d'una institució que és l'Ajuntament de Vila-real, no? I la meva sorpresa va ser quan jo li vaig, vam estar comentant abans de la reunió, el conseller Assó, i li vaig preguntar, conseller, què passa que no hi ha una reunió amb l'alcalde de Vila-real? I me diu, és que no hi ha cap petició en la Conselleria d'Infraestructures de quasi dos anys que portem de legislatura. Vostè no tenen una
no
petició...
Hi ha cap petició.
Per part de l'alcalde de Vila-real de reunir-se...
Només per infraestructures. Perquè...
No, però... Molt bé, després d'aquesta reunió...
És que nosaltres el que sabem és que s'hi està esperant a reunir-se el president de la Generalitat.
Pues ahí va la meua sorpresa, que el conseller d'infraestructures em confirma que no té cap petició de reunió de l'alcalde de la ciutat, però parlen la Conselleria de Sanitat i saben vostès que estem en la tramitació. Esta setmana coneixíem ja l'adjudicació del projecte per a aquest nou centre de salut de Torremosa. No hi ha cap petició de reunió en la Conselleria de Sanitat. No hi ha cap petició de reunió per part de l'alcalde en la Conselleria d'Educació. No hi ha cap petició de reunió de l'alcalde en la Conselleria d'Innovació. Per tant, la meva pregunta és quin numeret està muntant l'alcalde, que diu que no el reben els consellers, però com te van a rebre si tu no sol·licites, en dos anys que portem de legislatura, no has sol·licitat una reunió en cap d'aquestes conselleries, com te van a rebre? Han d'adivinar els consellers que vostè vol parlar en ells? Vull dir, crec que així hem de ser seriosos, no? Hi ha que deixar aquesta confrontació estèril i hi ha que ficar-se a treballar.
Perquè no se'n passe, Les AMPES, en Papenyagolosa, que representa totes les AMPES, van demanar una reunió al conseller i no l'han acabat tenint, Això sí que és veritat, bueno, això, perquè ho hem vist,
Us ho desconec, jo li parlo del que sé, que és de Vila-real, i em sorprèn, no?, que l'alcalde estiga fent este discurs de no me reben els consellers, no m'atenen, quan no hi ha cap petició. Llevat d'eixa carta que ell fa pública i la fa la setmana passada, és quan registra eixa petició en la Conselleria de Serveis Socials, en la resta de conselleries no tenen cap petició de reunió de l'alcalde de Vila-real, no? Per tant, si tu vols que t'atenguen, hauràs de sol·licitar que t'atenguen, no? Crec que és algo que qualsevol veí que ens estigui escoltant és capaç d'entendre.
Sap que nosaltres sempre hem seguit el que ens deia l'alcalde i era aquestes promeses que havia fet el senyor Mazón i que a hora d'ara no les ha complides. És ahí on anem. I vostè em diu que l'únic que té és la Carta de Serveis Socials i tot el demés que va parlar el president de la Generalitat. Vostè ho ha seguit? Què va dir així aquest dia?
Per suposat, no? Jo he seguit, com li dia, com esta setmana s'ha adjudicat el projecte de redacció d'aquest centre de salut. A dia d'avui estan a punt de concloure obres en Concepción Arenal i en Pascual Nàcher, obres importants per més de 2 milions d'euros d'inversió de la Generalitat Valenciana, i en altres temes pues, s'està avançant, no? Sap vostè que, per desgràcia, la tramitació de les administracions és la que és, tampoc podem amagar que en la província de València hi ha unes necessitats que fa uns mesos no les teníem, però això no lleva que ja haig d'estar damunt dels temes, no?
Clar.
I la meua responsabilitat com a regidor de l'Ajuntament de Vila-real i en este cas com a alternativa al govern municipal és també instar a aquestes conselleries i a l'administració que siga a que se posen en marxa totes aquestes coses perquè són necessàries per a Vila-real, no? I això ho hauria d'estar fent l'alcalde de la ciutat i a dia d'avui no ho està fent més que en titulars de premsa i en post en les xarxes socials que estan molt bé per a intentar guanyar seguidors, però que són molt poc efectives per al treball.
A nosaltres, jo imagino que a vostè igual, com a Vila-realenc, el que ens semblava, pues, bueno, en principi nosaltres som persones que no ens agrada mai saltar davant d'una situació com la que han passat de la Dana, on necessitaven moltíssima ajuda i eren prudents, però sí que és de veres que el senyor Mazón ens ha saltat, se n'ha anat a Castelló, ha donat i ha repartit un fum de diners i així ens hem quedat un poc decebuts. És així, l'han vist passar.
Això, és que això no és cert, vull dir... la Generalitat Valenciana, i estan ahí els datos, va invertir en Vila-real en 2024 més de 7 milions d'euros. Li parlo dels dos centres, la redacció del projecte de Torremosa, tallers d'empleo... Vull dir, n'hi ha més de 7 milions i estan ahí els números, i qui vulgui els pot consultar, més de 7 milions d'euros d'inversió en un any per part de la Generalitat Valenciana. Si això és passar de Vila-real, pues crec que aquesta afirmació per a res s'ajusta a la realitat, no? I si volem seguir treballant, pues l'alcalde i l'equip de govern tenen l'obligació també de fer aquesta feina, d'insistir, de manejar-se, de treballar, de veure com estan els temes, de què fa falta per a desbloquejar els que estiguem més endarrerits, no? I jo això crec que tinc també l'obligació com a regidor d'aquest ajuntament de fer-ho, no? I evidentment, pues, hi ha persones en aquestes conselleries que, en les que tinc més relació, perquè evidentment som companys del meu partit i per tant vaig aprofitar aquesta ocasió per a demanar-los tot allò que els meus veïns necessiten i mereix, que em faltaria més, no? I si això li molesta l'alcalde de la ciutat, pues ho senc, però crec que està entre les meves obligacions també i per això ens han triat els veïns i veïnes de Vila-real.
En regidor, no sé si queda algo per dir, ja sap que... que bueno, nosaltres estem sempre pendents de tot el que vulga vindre a la ràdio i mostrar la seva opinió.
Sí, jo sí que m'agradaria comentar un tema que crec que esta setmana ha sigut notícia i hem vist d'aquests canvis d'opinió als que ens té acostumats a tots els nivells del Partit Socialista, no? I així l'altre dia venia, no a Vila-real, per cert, perquè després diem qui ve i qui no ve a Vila-real, venia a Castelló a un acte el ministre Òscar Puente, per a sorpresa de tots, el ministre socialista anuncia en un acte, no? Ni en una reunió l'alcalde, ni no, en un acte públic anuncia que no va soterrar-se la via al seu pas en Vila-real, i l'alcalde, en lloc de preocupar-se per aquesta situació, pega la cabotada només perquè ho diu un ministre del seu partit, i acceptem ara que el millor és no soterrar la via del tren. I a mi no em consta que l'alcalde de la ciutat, per suposat, no ha parlat en els grups polítics sobre aquest assumpte, no ha parlat en els veïns, especialment els dels voltants, més afectats per aquesta decisió, no ha parlat en els empresaris i en els representants de les empreses que hi ha en aquesta zona, no ha parlat en associacions de veïns, i de manera unilateral, només perquè un ministre ve així a dir que no se soterra la via del tren, ens hem de conformar en quizás la millor opció.
No sé si tenim el tall de veu o el podem recuperar del que va dir al final de l'entrevista l'alcalde, però si no el tenim jo l'ho dic de viva veu. L'alcalde diu que bueno, esperarà a que vinguin, mirarà què és el que li plantegen i si no hi ha consens polític, pues ho sometrà a unes votacions dels veïns.
És que consens polític n'hi ha, ja aprovat per tots els grups en l'Ajuntament de Vila-real, per tots els grups, que això pues, moltes vegades no passa, i s'ha sol·licitat al Ministeri i al Govern d'Espanya de soterrar la via del tren, i s'està. I és que el senyor Benlloc es va gastar uns diners de tots els veïns i veïnes de Vila-real per a presentar este informe, que curiosament es va presentar 4 dies abans de les eleccions municipals de 2023, on diu que és viable tècnicament el soterrament de la via del tren, que ha canviat en un any per a que una cosa que era viable deixe de ser-lo, no? Pues, hi haurà que explicar-lo, i no només perquè un membre del teu partit, per molt ministre que siga, li diga que ara ja no anem a soterrar la via del tren, ens conformem i ara això ja és la millor opció. Pues hi haurà que sentar-se en tots els agents implicats i veure què és el que ha canviat, si ha canviat alguna cosa i quina és de veritat la millor opció. Pensant no en el en contentar els representants del Partit Socialista, sinó en el millor per als veïns i veïnes de Vila-real.
Regidor, gràcies. Gràcies per haver estat així i haver-nos explicat el que ens ha explicat. Jo li tinc que dir que l'alcalde, quan va vindre, va explicar exactament quan havia pres i en què moment havia pres la decisió, per exemple, de l'informe i de més. Li convide que escolte l'entrevista igual. Ahir li dona motius, raons a vostè del per què pren aquesta decisió.
Jo convide també a tots els veïns que, com l'informe està en la web municipal, a que busquen aquest informe i miren aquest canvi d'opinió que es deu. No?
I ja com... n'hi ha més transparència. Està a la web municipal com toca?
No està a la web municipal com toca. No tenim borrador del pressupost, que ixa també és bona. Mira, la gran puc comentar. A 14 de febrer...
El borrador del pressupost sé que, bueno, que encara no estava, però sí que des d'un altre, de part d'un altre grup polític va dir que després de vindre a casa a fer l'entrevista ja tenien penjat el que havien demanat.
La realitat és que els que havien promès que a 1 de gener estaria el pressupost en vigor, a 14 de febrer... Pese a gastar-se 15.000 euros en una empresa externa per a fer-lo, no hi ha. I com li havia promès que no anava a furtar-li ni un segon a Javi Mata, perquè demà tenim derbi, jugar el Villarreal, un partidàs contra el València, i el que ens interessa és saber de l'actualitat del Villarreal, crec que...
Per tant, com quedarem?
Guanyarà el Villarreal, no tinga vostè cap dubte.
Adrián Casabó, regidor i portaveu del Partit Popular en l'Ajuntament de Villarreal, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Por la ventana y han brillado en el aire algunas motas de polvo. He salido a la ventana. Dejé una estupenda mañana. He bajado el mar para decir.
I a vosaltres, a vostès, ja sabeu, per la nostra part, feliç Sant Valentí. I això, quin millor regal que guanyi el Villarreal, no? Bon cap de setmana.